Bon dia. Aquesta setmana està prevista l'adjudicació de l'estudi de viabilitat del tren tram entre Olot i Girona.
L'informatiu del migdia.
La proposta que fem nosaltres és resseguir el traçat de la 26 de l'autovia per no crear nova infraestructura, sinó aprofitar la ja existent, i passaria pel Pla de l'Estany, per Sarrià, i després hi entraria a Girona.
És la portaveu de la plataforma Macarena Domínguez en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Una unió temporal d'empreses haurà de determinar el traçat del tren tram i les afectacions que tindran al territori. Es preveu que l'estudi s'acabi abans d'hora perquè serà més barat del que estava previst inicialment. L'entitat promotora del tren tram continua la ronda de contactes per tirar endavant aquesta infraestructura. Després d'haver-se reunit amb el director general de Transports de la Generalitat, veu amb bons ulls el projecte. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dilluns 19 de desembre de 2022 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars amb l'Aniel Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Els robatoris a Sant Feliu de Pallerols han posat en alerta els Mossos d'Esquadra.
Durant l'última setmana s'ha muntat un operatiu especial als accessos al municipi degut a l'increment de furts a la Vall d'Hostoles. A Olot, els cossos de seguretat han aplicat innovacions tecnològiques per evitar aquests fets. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra d'Olot és Blai Ortiz.
Tots sospitem que els autors es traslladen i ens venen de fora de la comarca. Estem fent aquests controls. Des que estem fent aquests controls, per ara s'ha aturat d'una manera molt ràpida.
Canvi a la presidència del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot.
Adela Moya és la nova responsable de l'entitat, substituint a Josep Andrés, que ha estat en el càrrec en els últims 30 anys. Moya, vinculada a l'entitat des del 2012, assumeix aquesta responsabilitat amb el principal objectiu de mantenir la línia de tots aquests anys.
Tots som un equip, a part de càrrecs que cada un tingui, es tracta de ser tots un equip, tots anar a una. Tots hi ha un molt bon rotllo i el que volem és continuar.
En esports, la Unió Esportiva Olot se'n va de vacances de Nadal allargant la mateixa dinàmica.
Els olotins van tornar a empatar un partit en què van tornar a fallar un penal. A la primera meitat, a més, es van quedar amb un home menys i van haver de fer dos canvis per lesió. L'entrenador de l'Olot és Jonathan Risueño.
Crec que ha sigut un partit on hem tingut molts obstacles que superar i bé, hem aconseguit sacar un punt.
I en hoquei patins, l'hoquei Olot no va poder tancar l'any amb victòria.
Els olotins van caure per 4-2 a la pista del Dominicos Gallega en un partit on l'encert va tornar a ser determinant. L'equip olotí marxa a l'aturada nadalenca amb 10 punts, amb 4 de marge respecte al descens. L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
Crec que nosaltres hem sortit molt bé. Hem tingut 10 minuts molt bons, que hem tingut ocasions molt clares, que el seu porter els ha aguantat.
Posar l'arbre de tota la vida, al mateix lloc. Les mateixes receptes, les mateixes Nadales. Hi ha tradicions que no canvien, que ens fan ser el que som. I nosaltres som el que som gràcies a vosaltres. Perquè un any més ens obriu les portes de casa vostra per il·luminar els moments més càlids de l'any. Perquè un Nadal més som testimonis de l'energia més bonica entre generacions. Perquè no hi ha millor regal que la fidelitat dels nostres clients. Bon Nadal. Bassols.
La 1 i 4 del migdia, moment de repassar l'actualitat de l'àmbit nacional i internacional. I comencem parlant del dia clau al Constitucional per decidir sobre la reforma judicial.
El ple del Constitucional està reunit per decidir si atura la votació al Senat de la reforma de la llei del poder judicial.
Els patinets elèctrics tornen a ser protagonistes i ara estaran prohibits el transport públic durant mig any.
Així ho aprova aquest dilluns l'autoritat del transport metropolità.
I la Marató batega més de 8 milions d'euros per la salut cardiovascular.
Més de 17 hores d'emissió del programa especial de TV3 i Catalunya Ràdio per recollir fons en la lluita contra les malalties del cor.
A la pàgina internacional, una de les actrius iranianes més famoses, Taraneh Adiosti, detinguda per falsedats.
El règim acusa d'incitar als disturbis l'actriu que va protagonitzar la pel·lícula El viatjant, guanyadora d'un Òscar.
Twitter prohibeix fer tuits amb enllaços promocionant xarxes com Instagram i Mastodon.
De moment no sembla que Twitter apliqui la nova mesura en el cas d'enllaços a YouTube o a la xinesa TikTok.
I l'Argentina de Leo Messi es proclama campiona del món de futbol.
Doncs sí, Roger, els argentins van superar França a la tanda de penals després de que el partit acabés 3-3 al final dels 120 minuts que es van jugar.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps aquesta setmana serà notícia pel que fa a temperatura. Temperatura més alta entre avui i demà, molt suau, pràcticament primaveral, i encara ho serà més divendres. Divendres estarem pendents d'algun rècord de calor realment increïble, perquè podríem superar els 23, 24 o 25 graus. De moment avui comencem amb una matinada bastant freda, humitat, boires, algun núvol baix i el cel més serà el Pirineu amb capes de núvols prims. Bé, després de les boires s'aixecaran entre 10 i 11, les que vagin més tard cap a Osona, i el dia quedarà suau, amb temperatura màxima de 14-18 graus, però fregant els 20-22 cap al Gironès, la Selva. No ho descartem també el Pla de l'Estany, el Baix Empordà i a la Baixa Garrotxa. Les temperatures mínimes de matinada fredes, glaçades de 0 a 4, 5 sota 0 a la Cerdanya, 2, 3 sota 0 al Ripollès, però a la Garrotxa ja es nota l'efecte del vent del sud que fa pujar la temperatura i, per tant, hi haurà mínimes que quedaran al voltant dels 8 graus, especialment al sud de la Garrotxa i a la seva part oriental. Bé, aquesta temperatura alta continuarà dimarts. Dimarts més vent del sud, encara més suavitat, màximes de 20 a 23. I a última hora del dia arribarà un front desgastat amb 4 núvols, potser alguna gota, a la Cerdanya, cota de neu 2.200 metres. Dimecres baixa la temperatura, però ja diem que la notícia serà aquesta pujada forta per la vigília de Nadal. Justament divendres, dissabte, tindrem temperatures molt altes.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns, 19 de desembre de 2022. Aquesta setmana està prevista l'adjudicació de l'estudi de viabilitat del tren tram entre Olot i Girona. Una unió temporal d'empreses haurà de determinar el traçat de la infraestructura i les afectacions que tindran al territori. Es preveu que l'estudi acabi abans d'hora perquè serà més barat del que estava previst inicialment. Ens porta tots els detalls en Pere Ubach.
L'entitat promotora del tren tram continua la ronda de contactes per tirar endavant aquesta infraestructura. Després d'haver-se reunit amb el director general de Transports de la Generalitat, que veu amb bons ulls el projecte, aquest divendres han fet la presentació oficial a Olot. En aquesta trobada, les persones interessades han pogut fer preguntes sobre les característiques del projecte. Una de les principals qüestions és saber el traçat del tren tram, que anirà paral·lel a l'A26. Són declaracions de la portaveu de la plataforma Macarena Domínguez a Ràdio Olot i a Olot Televisió.
La proposta que fem nosaltres és resseguir el traçat de l'A26, de l'autovia, per no crear nova infraestructura, sinó aprofitar la ja existent, i passaria pel Pla de l'Estany, per Sarrià, i després hi entraria a Girona, segons la viabilitat i l'apartat tècnic com es decideixi. En el nostre cas proposem aprofitar, fer servir un dels dos túnels que hi ha, que són túnels sobredimensionats, els túnels de Castellfollit, que és una infraestructura estatal que se cedeixi doncs, perquè pugui passar de forma segura el tren tram.
En el cas concret d'Olot, la Solfa seria un punt d'enllaç que connectaria el tren tram amb el barri de Pequín i en futures fases amb la Vall d'en Bas.
Preveiem també que hi hagi un possible ramal a l'Hospital d'Olot més endavant. Hi ha altres eixos que molt concorreguts, com seria la Vall d'en Bas, amb tota la gent que ve de Barcelona. Idealment aquests serien doncs, els dos nous ramals que ens agradaria ampliar un cop es fes aquesta línia principal.
Una de les preguntes que genera el tren tram és la convivència d'aquest tipus de transport amb els tradicionals. En aquest sentit, Macarena Domínguez assegura que el tren arriba per complementar-se amb les altres opcions de mobilitat.
Donar alternatives a la població perquè es puguin moure amb transport públic i amb una forma de mobilitat col·lectiva que doncs, el vehicle quedi relegat amb el seu ús puntual. Tant el TPO com sistemes interurbans que ofereix la Teisa, doncs seria ideal, el tram no pot arribar tot arreu. Es tracta de crear una capilaritat i una intermodalitat entre tots aquests sistemes de transport perquè doncs, arribin allà on el tram no pot passar.
Aquesta setmana s'adjudicarà l'estudi de viabilitat a la Unió Temporal d'Empreses, que segons la plataforma serà més barat del previst.
Una de les novetats que tenim és que s'ha abaratit el cost finalment de l'estudi de viabilitat que estava plantejat, per tant s'ha pogut rebaixar i això també farà que l'estudi aquest en qüestió doncs esperem que surti una mica abans.
El tren tram seria gestionat directament per Ferrocarrils de la Generalitat. La plataforma que el promou també ha pensat que farà una enquesta a la ciutadania, a través de Google, per tenir una valoració més àmplia sobre aquesta qüestió.
Des de DAIFE estem treballant dia a dia per millorar la sostenibilitat mediambiental i la reducció de la nostra empremta de carboni. També treballem amb l'aplicació del nou impost sobre els envasos plàstics no reutilitzables. Per qualsevol consulta no dubteu en contactar-nos. Més informació a daife.com. DAIFE us desitja unes molt bones festes de Nadal.
Seguim amb més temes de la mobilitat als successos, perquè els robatoris a Sant Feliu de Pallerols han posat en alerta els Mossos d'Esquadra. Durant l'última setmana s'ha muntat un operatiu regional degut a l'increment dels furts en aquests punts de la comarca. A Olot, els cossos de seguretat han innovat per evitar aquests fets delictius o atrapar els responsables el més aviat possible, informa Anil Puigvert.
Sant Feliu de Pallerols ha estat víctima d'un nombre important de robatoris durant les últimes setmanes. Aquests fets han posat en alerta els veïns de la zona i dels pobles del costat. Degut a aquest increment de furts en els domicilis, els Mossos d'Esquadra han organitzat un operatiu regional juntament amb la Regió Policial de Girona. Aquest dispositiu es basa en fer controls en totes les rotondes que serveixen d'accés i sortida a Sant Feliu de Pallerols. No obstant, segons el sotsinspector de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Garrotxa, Blai Ortiz, les investigacions segueixen obertes i s'està intentant trobar els autors dels fets.
Tots sospitem que els autors doncs, es traslladen i ens venen de fora de la comarca. Estem fent aquests controls, des de que estem fent aquests controls per ara doncs, s'ha aturat d'una manera molt, molt ràpida i continuarem fent els controls, paral·lelament estem fent les investigacions convenients.
A part d'aquests robatoris a Sant Feliu de Pallerols, els fets delictius se solen incrementar durant aquestes festes de Nadal a la comarca i en especial a la capital. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha parlat sobre la importància de les noves tecnologies i la capacitat d'adaptació dels cossos de seguretat a Olot. Fa poc es van incorporar els lectors de matrícules en els accessos a la ciutat i unes càmeres en diferents punts estratègics que han permès agilitzar els processos d'identificació per part de la Policia Municipal d'Olot i els Mossos d'Esquadra. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura que Olot és una ciutat segura.
A Catalunya, doncs, per cada 1.000 habitants hi ha 67 delictes, en les comarques de Girona 63, i en aquests moments les dades que tenim a Olot és que es donen 46 delictes per cada 1.000 habitants. Per tant, comparativament, doncs, és una ciutat segura perquè, al final, aquest tipus de dades doncs, s'han de donar sempre comparativament amb altres ciutats, amb altres zones, tant de les comarques de Girona com de Catalunya.
Durant l'època nadalenca a Olot, els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Municipal, han incrementat també la presència policial a les principals zones de la ciutat, amb una vintena d'agents.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Mig centenar de persones s'han congregat aquest dissabte a Banyoles per rebutjar l'operació Garzón, coincidint amb el seu 30è aniversari. El 1992, en el context dels Jocs Olímpics i per ordre de l'Audiència Nacional, 45 persones vinculades al moviment independentista català van ser detingudes per pertànyer presumptament a l'organització Terra Lliure. Durant l'acte s'ha denunciat que se'ls apliqués la llei antiterrorista i la majoria de detinguts fossin víctimes de tortures per part dels cossos policials de l'Estat. Ramon Piqué, un dels detinguts, ha intervingut en l'acte on ha dit que en comparativa amb fa 30 anys la repressió contra l'independentisme s'ha multiplicat exponencialment.
Sí, l'acte d'avui era un acte d'exercici de memòria, sobretot en uns moments en què la repressió contra l'independentisme, si fem una comparativa de fa 30 anys, a nivell quantitatiu s'ha multiplicat de manera exponencial, amb més de 4.000 persones en processos oberts, i el que es tractava era de posar en evidència que la repressió contra l'independentisme no és una cosa que comença l'1 d'octubre, és una cosa atàvica, que fins i tot va més enllà dels anys de fa 30 anys, que és quan nosaltres vam viure aquella repressió, que sí que ha canviat poder en formes, que poder no presenta aquella brutalitat que nosaltres vam conèixer en forma de tortura, però que continua sent aplicada com a manera prioritària per part de l'estat espanyol a l'hora de resoldre situacions de conflicte polític i social com és el cas nostre.
D'altra banda, la Federació SOS Costa Brava ha desplegat creus a la Pineda d'Engori de Palamós com a acte de denúncia pels pins que està previst allà per aixecar-hi un tercer edifici amb 24 apartaments. La portaveu de Salvem la Pineda d'Engori, Zeta Figa, ha dit que és una vergonya que l'Ajuntament de Palamós permeti aquesta construcció que destrueix la natura pel privilegi d'alguns, i ha afegit que són segones residències innecessàries i que s'hauria de posar per habitatges de primera necessitat.
Avui ens hem reunit els de Salvem la Pineda d'Engori amb els estudiants del programa de Paisatges Salvats per acomiadar-nos del territori i dels pins on volen construir el tercer edifici. Hem agafat una creu blanca cada un de nosaltres i ens hem acomiadat de cada un dels pins perquè lamentablement els tiraran a terra per construir aquest tercer edifici en contra de la voluntat del poble i en contra de les necessitats reals de la gent.
L'acció s'ha fet coincidir amb el 5è seminari Paisatges Salvats, Paisatges per Salvar, que la Federació ha organitzat en col·laboració amb el Departament de Geografia de la UDG i l'Associació Naturalistes de Girona. I Sant Joan de les Abadeses ha inaugurat aquest cap de setmana el nou tanatori municipal. L'alcalde, Ramon Roquer, ha destacat la millora de les instal·lacions en comparació amb l'espai reduït ubicat al carrer Manigosta de què disposava el municipi fins ara, així com la ubicació estratègica. I és que el nou tanatori s'ha aixecat al costat del cementiri municipal, construït i gestionat per Àltima, acull una sala de vetlla i un oratori i donarà cobertura a altres municipis propers, com Vallfogona del Ripollès, Sant Pau de Segúries o Ogassa. L'obra ha durat uns 5 mesos. Tornem cap a la Garrotxa i en concret a Olot, canvia la presidència del Centre d'Iniciatives Turístiques. Adela Moya ha estat l'elegida com a nova presidenta, substituint a Josep Andrés. Moya, vinculada des del 2012, estarà al capdavant de l'entitat amb el principal objectiu de mantenir la línia de tots aquests anys.
El 1965 a Olot es va fundar el Centre d'Iniciatives Turístiques. Aquesta és una associació sense ànim de lucre que ha esdevingut una de les entitats més dinàmiques de la ciutat. En l'Assemblea General Extraordinària de Socis de l'entitat, celebrada aquesta setmana, Adela Moya ha sortit elegida com a nova presidenta. Moya, de 57 anys d'edat, està vinculada a l'associació des del 2012 i realitzant funcions com a vicepresidenta de la Junta Directiva des del 2016. Anirà acompanyada en la vicepresidència d'en Francesc Muñoz, que també debuta en aquest càrrec. La presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot és Adela Moya.
Tots som un equip, a part de càrrecs que cada un tingui, es tracta de ser tots un equip, tots anar a una, tots hi ha un molt bon rotllo i el que volem és continuar. Si cal afegir més actes els hi afegirem,
sí.
Si cal,
sí, sí,
que a vegades ens inventem algun, però d'això es tracta, de tenir motivació i ganes i lluita i aquí estem.
Després de que durant alguns anys el president del CID fos en Josep Andrés, recentment hi ha hagut una renovació total de la Junta. Moya agafa aquest càrrec amb la màxima il·lusió de seguir organitzant tots aquests actes, com l'Home dels Nassos o el Carnaval d'Olot, entre molts altres, i seguir fent coses per la ciutat. No obstant, no s'oblida de la figura d'en Josep Andrés, l'antic president, que, tot i no assumir les funcions com a tal, seguirà vinculat plenament a l'entitat.
Ell estarà igualment amb nosaltres, ell no plega pas de l'entitat, al contrari, ell ha fet aquest pas ara així al costat, però ell continua amb nosaltres, continua l'entitat, continua col·laborant i sent més un de l'equip nostre. I així és també, a més, nosaltres amb moltes ganes i motivació, i tant que sí, però val a dir que una persona amb tanta experiència darrere, molt més que nosaltres, és important que ell continuï l'entitat.
Abans que s'acabi l'any, la nova Junta del CID podrà gaudir del seu primer acte al capdavant de l'entitat. Es tracta de l'home dels nassos, que sortirà aquest 31 de desembre a repartir bona sort i desitjar un bon any als olotins i olotines.
I abans dels esports, parlem del Museu de Rodés, de França, que inaugura una exposició monogràfica sobre l'obra de RCR Arquitectes. La mostra compta amb una selecció de maquetes, plànols i esbossos de la trajectòria. S'ha inaugurat aquest cap de setmana i es podrà veure fins a la primavera. El Museu de Rodés es va aixecar entre els anys 2010 i 2014 de la mà dels RCR Arquitectes, que van guanyar amb el seu projecte el concurs internacional per construir-lo. Gairebé 10 anys després, el museu el ret homenatge amb una exposició monogràfica sobre la seva obra en col·laboració amb el Centre Pompidou de París. L'arquitecte Ramon Vilalta, d'RCR, explica l'origen de la mostra.
Bé, l'origen de l'exposició que ara es presenta el faríem, diguem, amb l'exposició que es va fer al Pompidou el 2020, que venia, diguem, d'una donació feta al centre de maquetes i dibuixos que feia alguns anys que es havia parlat. Llavors, diguem, a partir d'aquesta exposició, el Museu Solage es va interessar i en partenariat amb el Centre Pompidou fan l'exposició que avui presentem.
La mostra ofereix un recorregut per la trajectòria dels tres arquitectes que integren la firma, Ramon Vilalta, Carme Pigem i Rafael Aranda, i ho fa a través d'una important selecció de maquetes, plànols, esbossos, aigües de tinta, videogrames i fotografies.
L'exposició en el centre de l'espai, doncs el que presenta és l'obra recent i està embolcallada, diguem, de la transversalitat que a nosaltres ens interessa, no? I que fa anys que estem treballant amb tot el que està a l'entorn de l'arquitectura o del projecte d'arquitectura, no? Que són, doncs, des dels dissenys industrials, els temes d'esbossos, diguem, fins i tot coses que van més enllà dels esbossos, més ja quasi artístics, etcètera, no? El paisatge com una cosa fonamental per nosaltres.
L'exposició d'RCR Arquitectes a Rodés, a França, s'ha inaugurat aquest cap de setmana i es podrà visitar fins al mes de maig.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot se'n va de vacances de Nadal allargant la mateixa dinàmica. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que els olotins van tornar a empatar un partit en què van tornar a fallar un penal. A la primera meitat, a més, es van quedar amb un home menys i van haver de fer dos canvis per lesió. Tot i jugar amb inferioritat, es van defensar bé i van acabar empatant a 0. La promoció de permanència continua a 6 punts, però la salvació directa ara és a 7. David Planella.
Un empat més i encara gràcies, perquè tal com havia anat la primera meitat, el més normal hauria sigut perdre el partit. En només 45 minuts, l'Olot va haver de fer dos canvis per lesió, va patir una expulsió i va fallar un penal. Molts contratemps en poca estona que no van tombar l'equip. El tècnic és Jonathan Risueño.
Crec que ha sigut un partit on hem tingut molts obstacles que superar hem aconseguit sacar un punt innecessari o no suficient per al que nosaltres necessitem, però la sensació de que els jugadors ho han donat tot en el terreny de xoc i han fet un gran esforç.
No era fàcil refer-se de la primera meitat. Ja va començar malament amb una ocasió clara d'Ibrahim, que va salvar batalla, i amb el canvi de Manel Busquets pel lesionat Saidu al minut 18, però encara va continuar de pitjor manera. Al minut 27, l'Olot va tornar a fallar un penal. El porter Pere García va encertar al costat i va aturar el xut d'Urri. Amb aquest, els olotins ja han desaprofitat 4 dels 5 llançaments des dels 11 metres que han xutat aquesta temporada. Una dada difícil d'explicar. Risueño no vol parlar de malefici.
Jo crec que quan entri el primer entraran tots. Jo no vull pensar que això és un malefici ni res d'això, però sí que és veritat que dues setmanes seguides empatant i dues setmanes seguides errant un penal, no? No és una cosa que se veu molt aviat o molt, no? A la tercera anirà la viscuda.
L'Olot va fallar un penal i 8 minuts després va encaixar un altre cop molt dur, l'expulsió de Gonzalo Pereira, que va veure la targeta vermella directa quan intentava esmenar una errada clara de Yala. L'equip de Risueño es va quedar amb un home menys, va veure com Miquel Llebrés enviava el xut de falta directa a la creueta i abans del descans encara va haver de fer un segon canvi per lesió. Guillem Terme, que va acabar jugant de lateral, va substituir Ferran Bruguer. El jove migcampista olotí transmet el sentiment que hi havia al vestidor després del partit.
Per una part, sabíem que no havíem guanyat, que era l'objectiu principal, però per altra banda ens hem felicitat a tots per l'esforç, l'immens esforç que hem fet tots en el terreny de joc i que ens hem apoyat uns als altres.
I és que amb un home menys els jugadors de l'Olot es van haver de multiplicar per almenys salvar un punt a la segona meitat i van aconseguir l'objectiu perquè no va passar pràcticament res fins al final, quan tots dos conjunts van tenir ocasions per guanyar. Primer el Mallorca B va fer el 0-1 amb una ocasió de Valverde que va portar un batalla providencial i després l'Olot va estar a punt de cantar a l'1-0 amb una rematada d'Aimar amb el peu a l'àrea petita que va sortir a fora. Risueño destaca la resposta de l'equip a la segona part.
Era aguantar, que no es marcassin, ser defensivament forts i saber que si aconseguíem això tindríem algun balon parat, alguna transició. I al final ens ha caigut i ha estat a prop de tenir premi a l'esforç.
L'Olot marxa de vacances encara sense haver pogut guanyar amb Jonathan Risueño a la banqueta, però amb el tercer empat consecutiu que el deixa gairebé com estava la classificació, a 6 punts del play-out i a 7 ara de la permanència directa. Ara la Lliga de Segona Federació s'aturarà 2 caps de setmana i tornarà el 8 de gener amb un Badalona Futur Olot a l'Estadi Municipal de Badalona.
Ja en hoquei patins derrota la Corunya per tancar el 2022 per a l'hoquei Olot, que va caure 4-2 a la pista del Dominicos. La manca d'encert va tornar a penalitzar a un conjunt olotí en un partit on els moments puntuals van decidir. El Dominicos va demostrar sentir-se més còmode sobre el parquet en gran fase del duel després d'un inici dels olotins amb ocasions clares per avançar-se. Aquesta derrota provoca que el conjunt de García i Piera tanqui l'any a la 8a posició, amb 4 punts de marge respecte al descens. L'hoquei Olot va caure aquest dissabte en l'últim partit del 2022 a la pista del Dominicos. Amb un guió de partit similar al de la Josep Jou, davant l'Oviedo, l'encert aquesta vegada no va ser tan alt. Tot i així, l'inici de l'hoquei Olot va ser millor que el dels gallecs, creant perill a la porteria de Barros, que va aturar-ho pràcticament tot. Però la categoria no perdona i al minut 5 el Dominicos anotava l'1-0 gràcies a un contraatac finalitzat per Bamonde. Dos minuts després arribava la primera falta directa del partit per a l'hoquei Olot, que no podia anotar Marc Prat i que no es va llançar des del punt correcte, sinó més lluny de l'habitual. Els àrbitres no van indicar res i Barros va aturar el llançament. Amb la superioritat numèrica, Ferran Sagrés marcava l'1-1 amb un fort xut des de dins l'àrea. Semblava que podia ser aquest el marcador al descans, però Bamonde aconseguia el doblet i posava el 2-1 abans de marxar a vestidors. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Crec que nosaltres hem sortit molt bé. Hem tingut 10 minuts molt bons, que hem tingut ocasions molt clares, que el seu porter els ha aguantat, i ells amb una contra que han tingut una o dues en aquests 10 minuts ens han fet un gol, ja vas per darrere, després ens tornem a posar amb l'1-1. Ells després comencen a tenir una mica més la possessió de la bola quan nosaltres estem còmodes defensivament i també tenim ocasions a les contres.
A la segona meitat, domini gallec gràcies al 3-1 de Varela des de fora l'àrea. A partir d'aquell gol, l'hoquei Olot va anar a remolc i no va ser capaç de trobar la tecla per superar la defensa del Dominicos. Els gallecs sentenciaven amb el 4-1 de Payero després d'un espectacular llançament de falta directa. Marc Prat amb el 4-2 donava un bri d'esperança que va acabar desapareixent després que el mateix Prat no marqués una directa a falta de 44 segons.
Generen, ens fan molt mal i nosaltres ens costa moltíssim. Sí que és veritat, però que generem. I el generar, doncs, et fa veure partits de hockey divertits, et fa veure que estàs a punt en molts moments. Falta aquest puntet de fotre-la dintre i no és per falta de pràctica, perquè practiquem cada setmana moltíssim, perquè ja ens ha faltat sempre això.
Al final, 3 punts que s'escapen per a l'hoquei Olot, que tanca l'any a la 8a plaça amb 10 punts, a 4 respecte al descens. L'hoquei Lliga Plata s'atura per Nadal i no tornarà fins al segon cap de setmana de gener, on els olotins visitaran la pista del Barça Atlètic.
Yeah.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcasts, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns, 19 de desembre de 2022. Ara us deixem amb el tercer temps, l'últim programa de l'any, i avui entrevistarem en profunditat l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Jonathan Risueño, i repassarem la resta d'actualitat esportiva del cap de setmana, l'últim programa d'aquest 2022. Fins aquí a l'informatiu migdia, seguim connectats amb l'actualitat més pròxima a través dels butlletins horaris i el web radioolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.